amb Gerard Ballé.
Bona nit, 11:15, benvinguts i benvingudes al Tu Diràs d'aquest divendres 22 de març del 2024. El dia que ens hem llevat amb una declaració contundent del president del Barça, Joan Laporta, en una entrevista a Mundo Deportivo, diu que li agradaria que Xavi continués com a entrenador la temporada que ve.
A mí me gustaría que siguiera. Él sigue diciendo que bueno, que a final de temporada se iría, ¿no? Pero yo creo que ya veremos, ¿eh? No nos pongamos la presión esa, ¿eh? Porque de momento el estar con esta fórmula funciona.
En les últimes hores, tant el president com el director esportiu d'ECO han verbalitzat que els hi agradaria que Xavi s'ho repensés. Té contracte, recordo, fins al 2025. Va renovar aquesta mateixa temporada, però al gener, a finals de gener, va dir que plegaria el 30 de juny. I ell mateix ha repetit per activa i per passiva que la decisió és definitiva, tot i que en els últims dies va afegir un matís, i és a dia d'avui. A dia d'avui és una decisió definitiva. És un matís bastant important que va fer en les últimes compareixences. La sensació, i és una sensació personal, és que com que els resultats de l'equip no han empitjorat des que Xavi va dir que marxaria i el club està com està també econòmicament, el més fàcil pels responsables del club de moment és esperar. I dedueixo que si tant Laporta com Deco ho verbalitzen és que veuen alguna possibilitat de que Xavi s'ho repensi, perquè la decisió definitiva no és. De fet, el mateix Laporta diu que esperaran la decisió de Xavi. Vaja, que per molt que l'entrenador s'esforci en tancar el tema cada vegada que surt a la roda de premsa, el run-run continuarà d'aquí a final de temporada. Dit això, no em crec que no hagin parlat amb cap entrenador, com diu Joan Laporta, bàsicament perquè aleshores no s'estaria fent bé la feina. Per tant, no m'ho crec. Entenc que és el que ha de dir segurament el president, tenint en compte el que hi ha encara en joc a final d'aquesta temporada. De l'entrevista de Joan Laporta, Mundo Deportivo, d'aquestes declaracions sobre Xavi i d'altres qüestions, en parlarem a partir de les 11 a la tertúlia amb el Marc Marval, Francesc Latorre i l'Albert Nadal. Laporta, per cert, ha dit també que és optimista amb la renovació d'Alexia Putellas i també amb la continuïtat del central del primer equip, Ronald Araujo. Tenim esport en directe. Aquesta hora de la nit s'està jugant un amistós de la selecció espanyola de futbol contra Colòmbia a l'Estadi Olímpic de Londres. Joan Camí, bona nit.
Hola, Ballera, bona nit.
Ha debutat Pau Cubarsí?
No ha debutat Pau Cubarsí, està a la banqueta, tampoc juga Lamine Yamal. Espanya ara mateix 0-0 al descans contra Colòmbia, partit espès, no ha passat gairebé res, més possessió per Espanya, però pràcticament sense generar perill.
Partit en el qual ara mateix el debat són el color de les samarretes, perquè si algú s'incorpora a veure el partit i veu a Espanya jugar amb una equipació, no sé si dir groga, no? És un color estrany, no sé com el qualificaries, Camí.
El partit és a Londres, Colòmbia, que juga amb la segona equipació, vermella i negra.
Per tant, no juga amb la groga,
sí. I Espanya, que ho fa amb la segona equipació, diria, però és un color que mai hem vist en la selecció espanyola, no és el groc clàssic. En qualsevol cas, també té detalls grisos, no sé, des del meu punt de vista, molt, molt lletja.
Molt lletja. I algú pot confondre, evidentment, la selecció espanyola amb la de Colòmbia. I es pot pensar, si es posa al partit i no veu els grafismes que hi ha a la televisió, que afortunadament també hi ajuden, es pot pensar que la selecció espanyola és la colombiana. I no, és la selecció espanyola. Partit és un amistós i de moment es nota, que és un amistós. A veure si, mira, veig que fa canvis el seleccionador colombià. Veurem si en fa Luis de la Fuente, entra Lamine Yamal, si debuta Pau Cubarsí. Avui ha debutat Vivian, no?, el central de l'Atlètic Club, per animar-ho una mica, perquè de moment no hi ha per on agafar-ho. Si hi ha qualsevol novetat, ens ho fas saber, Joan.
Perfecte.
Si s'ha acabat també, diria, el partit dels Països Baixos, que jugaven també un partit amistós contra Escòcia, un partit en el qual estaven pendents de Deli Blin, el central del Girona. Encara no s'ha acabat el partit, guanya en els Països Baixos per 4-0 i Blin ha entrat fa qüestió d'uns minuts, a 8 minuts pel final, més l'afegit al central del Girona. A més, aquesta nit també pendents del Marroc, que juga un amistós contra Angola, podria ser el debut de Brahim amb la selecció del Marroc. Se n'ha parlat i molt de la decisió d'aquest futbolista del Real Madrid de jugar amb la selecció africana, si se l'havia d'esperar, si ha estat ell qui ha tirat pel dret. Doncs bé, Brahim podria debutar i debutarà, entenc, segurament en aquest Marroc-Angola que començarà d'aquí a una estona. De la resta de la jornada de seleccions haurem d'estar pendents de l'estat físic de l'extrema esquerra titular del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Ha demanat el canvi durant el partit que disputava amb la sub-23 francesa contra Costa d'Ivori. Falten encara gairebé 20 dies pel PSG-Barça el 10 d'abril, però compta amb el que pugui passar en aquesta aturada de seleccions en clau Champions. I és una nit especial pel senegalès del filial del Barça, Mika Faye, que ha marcat en el seu debut amb la selecció absoluta del Senegal. Golàs contra Gabon des d'uns 30 metres que, vaja, s'està fent viral ja per les xarxes. Un autèntic golàs de Mika Faye, que és central. Tot plegat en un dia en el qual Mbappé ha parlat per primera vegada en roda de premsa des que va comunicar que marxava del PSG a final de temporada i ha dit que, de moment, no té res a dir públicament. I a més, la jutgessa que investiga el cas dels presumptes contractes irregulars de la Federació Espanyola, en l'etapa de Rubiales al capdavant, ha deixat en llibertat sense mesures cautelars l'exassessor jurídic extern Tomàs González Cueto i també a Ángel González Segura, que és un empresari relacionat amb les obres que es van fer a l'estadi de la Cartuja. Tots dos han traslladat a la jutge que tenen interès a declarar quan les seves defenses tinguin coneixement del procediment. Sis minuts per sobre de 2:15 de la nit. Era una nit important pel Barça de bàsquet a l'Eurolliga. Jugava a la pista del Panathinaikos i Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Les coses no han anat bé i encara bo que hi ha algun resultat que ha beneficiat el Barça a última hora.
D'última hora, de fa res, 3-4 minuts, ha guanyat Milà a Fenerbahçe. El Fenerbahçe que l'altre dia es comprava al Barça ha perdut davant el Milà amb un final emocionantíssim, 77-76, però la resta de resultats són realment per oblidar, malgrat que Panathinaikos ha acabat guanyant, coses del destí, de 8 contra el Barça, 89-81. Per tant, empata amb l'Average amb el Barça i ara anem al bàsquet Average general. També ha guanyat el Mònaco, ho ha fet en un partit també molt ajustat contra el València, 79-78, malgrat que és un triple del València sobre la botzina, guanyava de 4 al Mònaco. I tot plegat, com deixa la situació quan falten 3 jornades per al final? Doncs Madrid líder amb 25 victòries i ja primer matemàtic, segon classificat el Mònaco amb 20 victòries, tercer Panathinaikos amb 20 i quart el Barça amb 20, amb aquest triple empat. Després t'explicaré quins són els criteris de desempat i on ha lligat entre ells, etcètera, etcètera. Mal. Haurem d'anar al final de tot de la competició. I després arriba Fenerbahçe i Olympiacos amb 19 victòries per tancar la zona de playoff. Això què vol dir? Que en cas d'acabar així, els quarts de final serien entre el Barça i el Fenerbahçe.
Déu-n'hi-do. Tot obert, 3 jornades pel
tres
final,
jornades,
eh?
3 jornades, sí.
3 jornades. Després expliquem que hi ha la setmana que ve, sí. La següent jornada.
I perquè els diferents calendaris, etcètera.
Sí, sí. És molt important pel Barça de bàsquet, especialment jo diria quedar entre els 4 primers per tenir el factor pista i si pot ser segon. Avui ha deixat escapar una gran oportunitat.
Sí, senyor.
No de tancar-ho, però d'encarrilar-ho moltíssim.
Sí, 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 exacte. En una pista sempre difícil. Recordar, per cert, que el Barça ha arribat a guanyar de 16, de 12 ha arribat al descans en una molt bona primera part, però s'ha esfondrat absolutament en la segona part i gràcies a un lideratge espectacular des Lucas, a un bon Kendrick Nunn i a un bon Mitoglou, acaba guanyant el Panathinaikos per aquests 8 punts per empatar l'Averas amb el Barça.
Molt bé, gràcies Dani.
Fins ara.
Al tram final del programa sentirem què n'ha dit també Roger Grimau, que encara ha de parlar des de l'OACA, des d'Atenes, el pròxim partit del Barça diumenge que ve a Badalona contra la Penya. És un cap de setmana aquest també de molt de motor i compta amb Marc Márquez, que avui ha ensenyat la puteta en les dues sessions de lliures del Gran Premi de Portugal de motociclisme. La primera ha marcat el millor temps i en la segona el tercer. Demà les classificacions, abans aquesta matinada tenim la de Fórmula 1, per cert, Gran Premi d'Austràlia, qui vulgui matinar la classificació a les 6 del matí. A la Volta Ciclista a Catalunya, el guanyador de la cinquena etapa ha estat Axel Laurens, de l'equip Alpecin. S'ha decidit a l'esprint en l'arribada a Viladecans. No hi ha grans canvis a la general. Pogacar continua líder. A la Copa d'Espanya de Futbol Sala, recordo que demà juga el Barça contra el Palma. És la primera semifinal a les 5 de la tarda. I avui quedarà definida la segona. La jugarà el Jaén contra o bé el Pozo Múrcia o el Cartagena. De moment, els de Múrcia que guanyen 1-0 en aquest duel amb certa rivalitat també territorial. En tenis, la jornada de Masters 1000 de Miami ni ha començat, ni tampoc fa pinta que hagi de començar. Doncs mira, sí, acaba de començar fa un parell de minuts, veus? La pluja estava, d'alguna manera, fent la guitza en aquesta jornada del Masters 1000 de Miami, que havia d'haver començat als vols de les 4 de la tarda, hora catalana. Doncs bé, unes quantes hores després s'ha pogut reprendre la jornada i està jugant la catalana Paula Badosa contra Arina Sabalenka, de moment en el primer set, empat a 3 jocs. És, de fet, el partit, un dels partits més destacats de la jornada. El quadre masculí, de moment, Rublev, un dels caps de sèrie, també perdent en el seu debut a Miami, 3-5 contra el txec Machac. I la reusenca Núria Castan ha estat subcampiona de la Copa del Món de Freeride avui, en el mateix escenari on l'any passat va tenir un greu accident per culpa d'una allau. Quatre minuts i seran 3:15 de la nit. Per cert, deixeu-me dir que la Fiscalia de Barcelona, ho hem sabut fa uns minuts, ha interposat un recurs contra la llibertat sota fiança per Dani Alves. Segons ha informat la Fiscalia en un comunicat, el recurs es fonamenta en que es mantenen els motius pels quals es va adoptar la presó provisional del futbolista brasiler ara fa un any. Era un formalisme, ja la Fiscalia havia d'alguna manera expressat la seva intenció de presentar aquest recurs, doncs l'ha interposat aquesta nit contra la llibertat sota fiança, insisteixo, per a Dani Alves, que avui encara no ha sortit de la presó perquè no ha dipositat aquest milió d'euros que necessita per sortir-hi. 3:15, doncs, a una pausa i de seguida obrim tertúlia de centrals, aquí al Tu Diràs. Tot esperant el debut, o no, de Pau Cubarsí amb la selecció espanyola, si no és avui, ho farà dimarts. Parlarem de Cubarsí i dels centrals en general amb tres protagonistes. Ara tornem.
Tu Diràs, amb Gerard Baller.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Una flor no fa estiu ni dues primavera, però uns bons pneumàtics fan carretera.
Que el refrany no és així. I això de canviar de pneumàtics cada vegada que canvia el temps, tampoc. Acosta't a Citroën Service i aconsegueix uns pneumàtics 4 estacions nous, ara amb un 2x1 en les millors marques. Citroën. Condicions a citroen.es.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou català Cobramat 2024, amb milers de novetats, més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se. Flexibilitat. Visió de negoci. Empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC & GO. El podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
u.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
8130 08130.
Sèrie
31 031.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.
Per 11, tu diràs, en joc aquest partit de la selecció espanyola contra Colòmbia a Londres. Ha començat la segona part amb algun canvi, Joan, destacat?
El nou de la segona part, només un canvi, el que ha fet Luis de la Fuente, la porteria. Abandona el terreny de joc David Rai, el porter de l'Arsenal, entra el de la Reial Societat, Àlex Remiro, els mateixos 10 jugadors de camp. S'anima una mica més el partit, més transicions, més espais, però continua aquest empat a 0 entre Espanya i Colòmbia, pendents del possible debut de Pau Cubarsí i dels minuts que pugui també tenir la Lamine Yamal a la segona part.
Avui, per començar el programa, hem decidit convocar una tertúlia de centrals. Aquesta temporada els centrals del Barça han estat molts protagonistes, no només per l'explosió de Pau Cubarsí, també, per exemple, per la reubicació de Christensen al mig del camp o la confirmació de Koundé com a lateral dret. Tots ells, tots tres, són centrals. I també ho són, i els tinc ja per aquí, el Roger Riera. Hola, Roger, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, jugador del Real Unión, han passat al planter del Barça i també a d'altres equips. El Quique Álvarez, hola Quique, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per atendre'ns al tu diràs de RAC1, a l'estaf de Javi Calleja, a les banquetes de l'Alavés i el Llevant, exjugador del Barça, també entre molts altres equips. No sé si tenim també, encara no, ens falta un últim protagonista, a veure si podem finalment connectar amb ell. És l'Ildefons Lima, l'estem esperant, a veure aquestes connexions amb Andorra, si funcionen. Però ja que us tinc aquí, Roger, Quique, estem pendents de Pau Cubarsí, que encara no ha debutat amb la selecció espanyola. Ho podria fer dimarts segur, perquè Luis de la Fuente ja va dir que debutaria, o ho podria fer en aquesta segona meitat que està en marxa de l'Espanya 0, Colòmbia 0. Començo per tu, Quique, com a central, com tens una experiència en aquesta posició. Vosaltres també esteu tan fascinats amb el que està fent Pau Cubarsí aquesta temporada?
Bueno, a veure, jo primer dic que... Bueno, saludar el Roger primer.
Sí, home, us coneixeu, entenc, eh?
Sí. I després, pues, bueno, jo la veritat, abans sí que coneixia molt la cantera del Barça, però ara ja porto uns anys fora i em costa més, i la veritat que no, tota aquesta fornada de joves que han sortit, pues, no he coincidit amb ells i no els coneixia, no? Però sí que estic una mica sorprès, la veritat, perquè és un noi molt jove i que està competint. Jo l'he vist sobretot l'últim mes, que ha pogut veure més futbol que jo volia, diguéssim, perquè si no és, quan estic a feina ja veus altres coses, però ara sí que he pogut, i sobretot els dos últims partits, el de Champions i el de l'Atlètic de Madrid, pues, bueno, sorprès pel rendiment i per l'edat, sobretot, no? Sí.
Roger?
Bones?
No, parlàvem de Pau Cubarsí, deia si estaves també fascinat del que estava fent el central del Barça.
Bueno, primer de tot també això, saludar el Quique.
Ah, sí,
es pot saludar. La veritat que és fascinant que un jugador de la seva edat jugui amb la naturalitat i maduresa que ho està fent. A més, doncs, xoca perquè ha cremat categories de cop pràcticament, perquè jo que estic a primera ref, doncs tampoc és que hagi tingut moltíssims minuts. Recordo, crec que va entrar, van jugar a Barça B Ponferradina i va jugar 5 o 6 minuts, i el dia del Depor també en va jugar 20 o 25, però no ha disputat moltíssims minuts de futbol professional i la veritat que està tenint un rendiment, doncs, espectacular.
Tinc per aquí, em sembla, ja l'Ildefons Lima. Hola, Ildefons, bona nit.
No, hola, bona nit.
Bona nit, com estàs?
Molt bé, molt bé en futbol.
Sí, home, entenc que ara que estàs retirat, no t'has volgut oblidar, entenc, de les eleccions i dels partits, eh?
Bueno, estic una miqueta més desconnectat, però sempre va bé veure una miqueta de futbol, sempre s'aprèn alguna cosa.
Parlàvem de Cubarsí, que encara no ha debutat amb la selecció espanyola absoluta. Què crida més l'atenció del que li has vist fins ara a ell?
Home, la maduresa que demostra amb l'edat que té, no? Si penso en l'Ildefons Lima, de jugador amb 17 anys, doncs tot just començava a aprendre una mica com funcionava aquest joc, no? I la veritat que el nivell que està demostrant, el nivell que està jugant, doncs només podem parlar meravelles del que està fent amb aquesta edat tan precoç.
Què és el més complicat de ser central, Quique, en una posició com aquesta? Què és el més complicat?
A veure, jo crec que sobretot els jugadors que venen de cantera del Barça, pues bueno, a part de defendre i de ser, bueno, defenses, els hi demanen, bueno, sempre se'ls ha demanat pues un pas més, o és veritat que ara a molts jocs també pues bueno, intenten sortir des de darrere i busquen jugadors que tinguin aquesta sortida de pilota o que tinguin bon joc de peus, però a mi el que més m'ha sorprès d'ell és el que deien de la maduresa i sobretot que és capaç d'elegir bastant bé, no? Que moltes vegades quan que ha passat molt a la cantera del Barça, sobretot, pues, els jugadors que tenen aquesta tendència a jugar, pues, a vegades juguen de massa. Vull dir, s'equivoquen per voler fer coses que no toquen en certs moments, i jo el que veig d'aquest nano és que, pues, que es cull molt bé. Quan ha de filtrar una pilota, la filtra amb molta facilitat. Quan ha de veure els davanters i buscar una pilota llarga, pues, la busca, però quan ha de ser contundent i tirar-la fora o fer un despeje, el fa, no? I això és molt important per un jugador del nivell que està demostrant, no? I és el que més m'ha sorprès, no? Que és capaç d'escollir molt bé i de saber què ha de fer en cada moment, no?
Clar, sempre es diu, Roger, allò de que a vegades en el planter del Barça, tu que hi has estat, que d'alguna manera es treballa poc defensivament, perquè quan jugues contra altres equips, per exemple, el que fas durant el 90% dels partits sovint és atacar. Això és un tòpic? És així? Ho dic perquè després veus a Cobercí jugar i tal i com va els duels i dius, home, no té res a veure amb el que ens han dit i amb aquest tòpic que a vegades sentim.
No, sí que és un fet que segurament amb l'estil Barça pur doncs, els equips del Barça tenen més possessió de pilota, però també és veritat que això t'obliga a estar més temps concentrat en vigilàncies, en tenint el joc, defensant segurament en molts metres a l'esquena, i és una de les coses que fa molt bé. De fet, crec que els pocs partits que porta o els pocs partits que l'hem pogut veure, sense ser un central tan ràpid com per exemple pot ser Araujo, no té cap tipus de por a tirar la línia alta i apretar cap endavant, i fins i tot a vegades s'enfonsa menys a la línia que el propi Araujo, i té més valentia per apretar cap endavant. Tot això són característiques que són molt de l'escola Barça. I, bueno, i sí que hi ha el tòpic aquest, doncs, que el Barça treballa molt més, diguem-ne, amb pilota que sense pilota, però el fet de treballar sense pilota a vegades també és defensar, saber on t'has de col·locar, quines vigilàncies has de fer, saber quan toca anticipar-te, quan toca recular, i crec que tot això ho està fent molt bé.
Us volia preguntar... A veure si m'escolto repetit. Us volia preguntar també a qualsevol dels tres... si creieu que, per exemple, aquesta barreja entre Araujo i Cobercí, que són dos centrals amb estils molt diferents, és positiva per l'equip, si és millor tenir dos centrals amb estils diferents, si fa l'equip millor, o si és indiferent i no té tanta importància. Qui vulgui contestar, i la Fons, Quique.
Bueno, a veure, són coses que jo no li donaria més importància, no? Perquè durant els anys trobes companys que tenen característiques semblants i t'entens bé, i altres que amb característiques molt diferents també t'entens bé, no? Però bueno, són coses que moltes vegades en jugadors amb característiques diferents ajuda a que un complementi l'altre, no? I segurament això és el que està passant ara mateix amb Araujo i Cobercí.
Algú de vosaltres, per cert, ha jugat alguna vegada de mig centre? Tot i que sou centrals, l'han col·locat de mig centre alguna vegada o no? O no he exercit mai en aquesta posició?
Jo, de la meva part, poquet. Algun partit, algun cop sí que em van posar lateral, és lateral, però per davant, no. No.
En el teu cas, no. Roger, també molt de lateral, però no... No de mig centre.
De mig centre tampoc, no.
I l'Ildefons...
jo he jugat de malament però a tot arreu, o sigui que de mig centre, sobretot amb la selecció quan era bastant més jove, doncs perquè feia molta feina a nivell físic, no per donar sortida de pilota, perquè evidentment amb Andorra és complicat aquesta faceta del joc, no? Però bueno, algun partidet allà, algun camp complicat, sí que he tingut la sort, però bueno, dic que gairebé he jugat a tot arreu i és una cosa que t'enriqueix molt com a futbolista.
Per tant, feies un rol una mica similar a Christensen, intentar no molestar gaire en aquella posició.
Sí, no, intentar fer llenya, feia jo, més que una altra cosa.
Bé, Christensen tampoc és que toqui molt la pilota, i quan la toca és una mica per passar-la cap endarrere. Us ho dic perquè no sé si veieu a Cubarsí jugant en aquesta posició amb els conceptes que hem vist de moment de central o no.
Bueno, jo crec que és un jugador que el poc que he vist, perquè és veritat que el conec poc i és molt jove, jo crec que es pot adaptar a moltes posicions també, no? Perquè és llest, ja se'l veu, que és intel·ligent, que juga bé, i bueno, estem veient a Christensen, que bueno, que igual és un jugador que també similar, amb les seves diferències, però que està jugant allà, no? Al final és també són tendències, ara mateix pues, bueno, els equips de més nivell pues, estan jugant una mica així, amb gent molt forta darrere, poca però forta, 3 o 4 ficant centrals de mig centre, pues, bueno, perquè bueno, els equips bons pues, bueno, hi ha molt anada i tornada, gent molt ràpida a dalt, i bueno, s'han de protegir d'alguna manera, no? I aquesta és la forma que estan fent, i per què no Cubarsí ho podrà fer en un futur o es podrà adaptar bé, segur.
3 minuts i les 11. Mira, deixeu-me que m'aturi un moment perquè entren els companys dels serveis informatius amb una última hora informativa que us explicarem de seguida. Amb la companya dels serveis informatius, l'Anna Salvador. L'Anna, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ens expliques?
Doncs que l'Estat Islàmic ha reivindicat l'autoria del tiroteig que hi ha hagut en una sala de concerts a les afores de Moscou fa poques hores. Ho ha comunicat el mateix ISIS fa uns minuts a través del seu canal de Telegram. És aquest atac, recordem, que hi ha hagut aquest vespre en un centre comercial de les afores de la ciutat i que a hores d'ara ja ha deixat almenys 40 morts i més de 140 ferits. Els autors materials d'aquest atac han estat diversos homes vestits de camuflatge que han obert foc a la sala amb armes automàtiques. També s'han registrat diverses explosions que han provocat un incendi que ha afectat gran part de l'edifici. Es calcula que en el moment dels fets hi havia més de 6.000 persones dins a la zona. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ja ha demandat els fets a través de Twitter i ha traslladat solidaritat a les víctimes i al poble rus.
Perfecte, doncs si hi ha qualsevol novetat més sobre aquest atemptat de Moscou, Anna, les portes obertes aquí al T'ho diràs, si no, ho actualitzarem a partir de la una al butlletí informatiu. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
2 minuts i les 11. Alguna novetat en el partit de la selecció espanyola contra Colòmbia?
Doncs,
Camí?
Que ha marcat Colòmbia. Daniel Muñoz, el lateral del Crystal Palace. Una bona jugada de Luis Díaz per banda esquerra, centrada al segon pal. Arriba Daniel Muñoz per banda oposada, remata a porteria. Millor Colòmbia en aquesta fase del partit. Ha fet 3 canvis, Luis de la Fuente, Morata, Nico Williams i Alex Baena. Per tant, ni Lamine ni Cubarsí de moment tenen minuts en aquest partit.
Avui, en una entrevista a El País, l'Aymeric Laporte li diu al Juan Irigoyen que el defensa és sempre qui més crítica rep, diu que més fins i tot que el porter. I esteu d'acord amb aquesta afirmació que fa Laporte, Ildefons, Roger, Quique?
Això va per èpoques, no? Si l'equip encaixa, la culpa és de la defensa, i si l'equip no fa gol, la culpa és dels davanters, no? O sigui, això és segons el moment, però que bueno, si es busca criticar sempre es troba un o altre, no es focalitza només en una posició del camp.
Clar, ara evidentment el Barça està encaixant menys gols que en principi de temporada. No sé a què ho responsabilitzes, Quique, tu que has pogut veure, com dius, en aquests últims partits al Barça. És veritat que potser no tens, diguéssim, el croquis de tota la temporada, però creus que, per exemple, Cubarsí és un dels motius? Què creus que ha fet d'alguna manera transformar el Barça en defensa?
Bueno, pot haver moltíssims motius i molts se'ns escapen perquè no estem allà dintre, no? Llavors és molt difícil, hi ha moments de temporada, hi ha estats de forma, hi ha canvis tàctics que han suposat, jo crec, per exemple, el de Christensen, a part de l'Uco Bersí, doncs, bueno, ha donat més solidesa a l'equip i bueno, a partir d'aquí han començat a encaixar una mica menys. I potser també l'entrada a Cobercí, no sé, hi ha molts factors, tampoc, com has dit, no he estat molt al tanto de l'actualitat blaugrana, sí, els resultats, per suposat, però bueno, de partits no he vist gaires, però segurament que hi ha moltíssims factors i que jo ara mateix se m'escapen molts, no?
Mira, parlant de tot això, heu dit, em sembla que tu, Quique, i també el Roger, que crec que ha tingut experiència al lateral, aquesta temporada hem vist un central jugar de lateral, de fet ho vam veure també la temporada passada, com és Koundé. A tu, Roger, quan t'hi posen de vegades, què? Ets també com el Jules Koundé, que no t'acaba d'agradar, o què? Com t'ho prens, això? Tu que tens experiència en jugar aquesta posició.
Al final canvia una mica les referències, perquè com a central jugues més al mig i diguem-ne que tens sortida cap als dos cantons. Quan jugues de lateral i més a l'estil del Barça, que són ser laterals que van amunt i que juguen més oberts, doncs només la teva orientació és diferent. Jo quan jugo de lateral no sóc en cap cas un lateral ofensiu i és més, doncs, per fer moltes vegades sortida de 3 des de darrere i bueno, al final és una posició diferent, però no em desagrada.
Mira, que tinc per aquí els centrals, no centrals, els tertulians, vull dir, des que em sento repetit per sota a vegades i estic a vegades al·lucinant. Tinc per aquí els tertulians d'avui, que ja han arribat i amb els quals després comentarem, doncs, l'entrevista de Joan Laporta al diari Mundo Deportivo, etc. Hola, Marc Marvà, bona nit.
Què tal, Ballera, bona nit. Fem de centrals, si cal.
Sí, però tu no ets central. Tu no ets central. A l'Albert Nadal, hola, Albert, bona nit.
Què tal, bona nit.
I també el Francesc Latorre, hola, Francesc, bona nit. Però no sé si teniu alguna pregunta per al Quique, per al Roger, per l'Ildefons, ells que són centrals, i estem parlant una mica de la situació del Barça, d'aquesta demarcació que ha estat tan protagonista a dia d'avui, amb l'explosió sobretot de Pau Cobercí. Alguna pregunta per ells o no?
Jo els anava sentint i tenia una curiositat, que era saber si a l'Ildefons el donaven per retirat o no, perquè jo el vaig veure a Andorra aquest estiu, encara amb l'Andorra B, i no sé si encara xuta o no alguna pilota tercera catalana amb l'Andorra B. Sé que el van perseguir. I això era una curiositat, només per saber si seguia o no d'en peus.
No, jo vaig començar la pretemporada en l'Andorra B, perquè va ser on vaig voler acabar, perquè va ser on vaig començar l'Andorra i tampoc estava ja amb 43 anys per jugar a segona, tampoc estava. O sigui que a tercera catalana podia jugar encara algun any en més. Però no, després del partit amb la selecció a Suïssa, que bueno, va ser una nit inolvidable, després de tants anys vaig decidir que l'últim record meu amb unes botes de futbol seria anar al partit de la selecció a Suïssa, o sigui que de moment les botes me les he posat ben poquet.
Veus? Però, o sigui que el donem per retirat.
El donem per, sí.
Okay. Ja tocava.
Vaig coincidir amb ell allà en una pretemporada i vaig pensar a veure si encara aguantava. I després amb el Quique Álvarez, que, home, amb la seva trajectòria com a entrenador amb gent tan jove, no sé si pot comparar el que hagi pogut veure amb algun central que ell hagi vist passar per les seves mans. Ja sé que és difícil parlar de Cobercí, però algú que hagi fet un salt molt gran també, que l'hagi tingut a les mans i en qüestió de mig any, d'un any, hagi fet un salt o hagi sigut capaç de fer un salt com en aquest cas ha fet Pau Cobercí.
A veure, jo de memòria no estic gaire bé, però crec que no. Tan jove, és que tan jove, i com ha dit el Roger, és que pràcticament no ha jugat ni a primera ref, ha passat directament de jugar a juvenils a jugar a Champions, i crec que no, ni en la meva època del Barça ni, bueno, El més semblant que he tingut aquest any al Llevant, que hem pujat un nano també de 17 anys, de la sub-17, que també no havia jugat pràcticament ni al Llevant bé i ha jugat amb nosaltres. Però no ha jugat a segona, no a nivell Champions.
Us ve algú al cap, no. Roger i Ildefons, us ve algú al cap, encara que no sigui del Barça, però algun central que hagi fet aquest salt?
El debut de Muniesa va ser una...
Ui, que l'hem perdut. A veure si el podem recuperar, el Roger, que em sembla que estava recordant a Muniesa amb el Barça.
Crec que el debut de Muniesa amb vermella, pobre, us en recordeu, no? Que surt allà...
Sassuna, pot ser?
Era sí. Sassuna?
Un partit del Camp Nou contra el Sassuna,
sí.
Diria.
Sí, sí, amb Guardiola a la banqueta.
Sí, oi?
Sí, sí. Sí, sí, molt. Si no ho podem recuperar, ho intentem... Sí? Ets per aquí, Roger, o no?
Sóc aquí.
Ah, d'acord. Parlaves de Muniesa i de Cobercí.
Sí, no, dic que el cas que més recordo així més o menys semblant potser és el de Marc Muniesa, quan crec que va debutar també, va ser un ascens molt ràpid, però sí, o si no, com el cas del Cobercí, jo no en recordo cap.
Deixeu-me que us acabi preguntant, quin central fitxaríeu pel Barça a dia d'avui? Si d'alguna manera, no dic que tingui necessitats al Barça de fitxes centrals, però si ara diria, ostres, aquest central n'estic enamorat. Ildefons, començo per tu, quin central fitxaries?
Hòstia, ara em poso així amb un compromís, perquè tampoc no estic fent molt scouting. Però
quin és el que t'agrada així en general, no? De tot el món, si poguessis dir, mira, és que aquest el veig i quan el veig sempre juga bé, o m'encanta com juga.
Home, evidentment a mi m'agrada Van Dijk per el tipus de futbol que és, no? Però no sé si, home, ara estic dient una bestiesa, però si encaixaria el Barça, però bueno, que és un defensa que de màxim nivell i que, bueno, té una experiència que ve molt bé, no? Però jo crec que no fa falta, no? Ara prefereixo, ho dic jo, que he jugat fins als 100 anys quasi, però és preferible tenir gent jove que pot donar, pues, un rendiment a futur important, que busca així un defensa amb més experiència, no? I el Barça, doncs, ara està apostant per molta gent jove i crec que en uns anys es verà un canvi important, no? I s'ha de continuar així apostant perquè això és el futur i sense cap mena de dubte farà la diferència i s'ha de confiar en ells, perquè si comences a portar gent de fora, doncs ja comencem amb lo de sempre i no surten nanos i ara que en surten s'han d'aprofitar.
Apunto, per tant, Virgil van Dijk amb asterisc, a l'Ildefons Lima. Quique, quin em dius tu?
A veure, jo vaig una mica com l'Ildefons, Jo crec, bueno, ja ho has dit, que igual no és la posició que més necessita,
no.
Perquè...
Ah,
i crec que no, amb l'aparició de Cubarsí, si Araujo, Koundé, jo crec que té una bona línia defensiva i bons centrals per jugar com juga el Barça. Però, bueno, a mi també m'agafes una mica, la veritat, no ho sé... A mi, clar, te'n vas a equips top i igual a la Premier, pues, bueno, jugadors del City, més igual quin sigui, dels 3 o 4 que juguen, jo crec que és un central que està acostumat a jugar com li agrada jugar al Barça, no? Amb espais de darrere, bona sortida, forts, Rubén Díaz o Akanji, són jugadors que m'agraden.
I acabo amb tu, Roger.
Jo estic una mica amb la línia d'ells, que crec que no és la posició que s'hagi de reforçar més. I
però quin, per exemple, quin és el millor central del món per tu, fora dels que hi ha al Barça? Ja deixem de pensar quin fitxaries, quin creus que és el millor central?
He tingut, mentre ells dos contestaven, he pensat quin fitxaria i m'agrada, els partits que li he vist m'agraden bastant, un central esquerre que ha fitxat ara el Paris Saint-Germain al mercat d'hivern, brasiler, que crec que es diu...
Beraldo, no?
Vaig poder, vivint aquí a Sant Sebastià, vaig poder veure el partit de tornada al camp de la Real Societat contra el Paris Saint-Germain i em va agradar molt.
Bueno, l'apuntem, que aquest haurem de vigilar si és titular, si és suplent o què passa amb Beraldo a partir del 10 d'abril, que començarà l'eliminatòria entre el Barça i el Paris Saint-Germain. Volies fer alguna qüestió, Nadal?
Sí, perquè heu parlat molt de la figura del central, evidentment, però preguntar per Christensen, que ho han comentat també quan han parlat de la millora defensiva del Barça, ells que coneixen bé la posició, que són homes de futbol, és molt difícil passar de ser central a ser pivot en un club com el Barça, amb el joc que vol tenir el Barça de Xavi?
Jo, per mi, jo començo, per mi sí. A mi, hòstia, és molt diferent. Tu a darrere veus el futbol normalment de cara tot i bueno, té les seves inconveniències, com han dit abans, que pues, qualsevol errada et poden criticar, pot ser un gol, però a nivell futbolístic pues, és més fàcil jugar perquè normalment pues, ja et dic, el joc el veus de cara, no? El difícil del pas és pues, bueno, que quan et fots allà dintre allà et venen per tot arreu i situar-te, orientar bé el cos i més en un Barça que t'exigeix, si has de fer una tasca defensiva només, no, però en un Barça en teoria que tindràs la pilota bastant temps, per mi és bastant complicat. També té un procés i tens la capacitat i com en teoria molts jugadors del Barça o quasi tots la tenen, pues al final són jugadors que al final aconsegueixin fer i ho fa molt bé, no? Però el pas no és fàcil per mi.
11 minuts per sobre de les 11. Debutarà Pau Cubarsí amb la selecció espanyola absoluta, Camí.
Sí, quan queden 10 minuts més l'afegit per acabar el partit, es manté aquest Espanya 0, Colòmbia 1. Entrarà Pau Cubarsí, 17 anys i 2 mesos, nascut el 22 de gener de 2007. Ha passat de la sub-17 a l'absoluta. Evidentment, tot això que estàvem comentant també al Barça, doncs ara debutarà de manera oficial amb la selecció absoluta espanyola.
I Lamine Yamal ja és al camp des de fa uns minuts, eh?
Sí, és un dels jugadors més actius, juntament amb Nico Williams, que també ha entrat a la segona part, molt actius tots dos pels costats, i Espanya de moment que continua sent sencera en els metres finals, però s'està animant el partit en aquests minuts.
3 i un quart de 12. Quique Álvarez, Roger Riera, Ildefons Lima, moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia de centrals i per parlar una mica de Pau Cubarsí, del Barça, de Christensen, d'aquesta posició de mig centre, en definitiva, d'aquesta línia defensiva amb coneixement de causa, no com nosaltres que la Torre de centrals no hem exercit en cap moment.
Ni de pivot, ni mig estorbo.
Moltíssimes gràcies als tres, una abraçada molt forta.
Una abraçada, bona gràcies nit.
A vosaltres.
Bona nit, que vagi bé, bona nit. Farem una pausa i de seguida tornem. Encara no ha entrat Cubarsí al camp, però com diem, la notícia és aquesta, aquesta hora de la nit, Cubarsí rebent les últimes indicacions de Luis de la Fuente en aquesta derrota. Sí, de moment derrota de la selecció espanyola 0-1 contra Colòmbia.
Tu ho diràs amb Gerard Ballé.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Has muntat un xou espectacular. Ha estat fàcil?
No, just abans de començar se'n va anar la llum, però el meu equip ho va solucionar tan ràpidament que fins i tot vam començar puntuals.
El teu Opel i tu també sou un tàndem perfecte. Per això sabeu que el millor és fer el manteniment anual a Opel Service amb lubricants Total Energies. Demana la teva cita online i entra en el sorteig de regals sorprenents. Condicions a Opel.es.
Tu ho diràs amb Gerard Ballé.
Un minut i un quart de 12. Per què ha entrat Cubarsí?
Laport. al central esquerrà. Mira, segona pilota que toca ja Pau Cobercí, de moment dues passades intentades, tres encertades, és habitual en ell. Tindrà 7 minuts més l'afegit Pau Cobercí en aquest partit.
Que perd la selecció espanyola 0-1. D'aquí una estona trucarem al Ferran Martínez, col·laborador i tertulià habitual d'aquest programa els divendres, que avui és a l'estadi de Olímpic de Londres, veient i evidentment cobrint aquest partit pel diari Mundo Deportivo. D'aquí una estona el trucarem i també sentirem les reaccions que hi hagi hagut del debut de Cobercí i també d'aquesta amistós que està jugant la selecció espanyola. Ara però ens volem saltar en una altra de les qüestions del dia, l'entrevista del president Joan Laporta, del president del Barça, al diari Mundo Deportivo, que llegim avui a les pàgines de Mundo Deportivo. Com dic, un dels titulars d'aquesta entrevista és que li agradaria que Xavi continués a la banqueta del Barça. Hola, Laia Coll, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Comencem repassant i analitzant què ha dit Laporta sobre aquesta qüestió.
Doncs sí, Laporta, que ha deixat oberta la possibilitat que el tècnic del Barça, que Xavi s'ho repensi i continuï sent l'entrenador més enllà del 30 de juny.
A mí me gustaría que siguiera. Él sigue diciendo que bueno, que a final de temporada se iría, ¿no? Pero yo creo que ya veremos, ¿eh? No nos pongamos la presión esa, ¿eh? Porque de momento el estar con esta fórmula funciona. No vamos a tocar nada hasta que Xavi no tome la decisión. Todos los que están en el mercado que pueden venir, yo creo que si realmente quieren venir al Barça, pues se tendrán que esperar.
Això, Laporta ha insistit que no prendran cap decisió fins que Xavi no digui la seva de manera definitiva, que esperaran la decisió de Xavi. I que en cas que Xavi no continuï, l'entrenador que vingui, a part d'esperar-se al moment adequat, s'haurà d'adaptar a l'estructura i al model del club.
El nou entrenador se le darà el libro de manual y verá lo que tenemos en Can Barça y lo tendrá que aprovechar y seguir. Más allá de que evidentemente tendrá sus ideas futbolísticas, que tienen que cuadrar mucho con la idea futbolística que tenemos, que es esta manera de jugar genuina que tiene el Barça, que pensamos que es la mejor para competir y ganar.
Un dels noms que el Barça té sobre la taula per substituir Xavi és Hansi Flick, i és sabut que Pini Zahavi, l'agent de Lewandowski, és també l'agent de l'entrenador alemany i que és íntim amic de Laporta. Doncs bé, Laporta ha admès que Zahavi l'ha ofert a Hansi Flick, però assegura el president que les normes són les mateixes per tothom.
Soy amigo de Pini y de Méndez. Básicamente los agentes que conozco más por mi pasado son ellos dos y tengo muy buena relación, pero saben que ellos ya saben lo que os estoy diciendo, ¿eh? No me insistáis, porque nosotros hasta el final estaremos con Xavi, esperaremos la decisión de Xavi.
A veure, d'entrada es confirma el canvi de discurs. Tant Deco com Joan Laporta en les últimes hores han deixat oberta de bat a bat la possibilitat de que Xavi continuï, per molt que Xavi digués que no. A dia d'avui, també, ho va dir l'entrenador en les últimes rodes de premsa. Què interpreteu de tot plegat?
Doncs que és el surrealisme al qual ens té acostumat el Barça els últims temps. Quan Xavi va anunciar la seva dimissió diferida el dia del Villarreal, les primeres tertúlies eren, doncs, qui triarà el nou entrenador, si serà Laporta, si Deco intervendrà i tindrà alguna cosa a dir, i ara resulta que el nou entrenador del Barça el decidirà Xavi. L'entrenador que ha dimitit té a les seves mans saber o decidir qui serà el nou entrenador. És a dir, si ell es queda o decideix quedar-se, Laporta i Deco, sobretot Laporta amb aquestes declaracions, li han obert les portes de bat a bat. Si ell decideix marxar, ni que sigui l'última setmana, doncs a corre cuita a buscar un nou entrenador. A mi em sembla que és una situació que no està a l'alçada del club. El Barça no es pot permetre situacions com aquestes, però que va entroncada o lligada directament, com tantes altres coses últimament, a la situació econòmica del Barça. Un Barça boiante a nivell de milions i de caixa, a la que Xavi anuncia la dimissió diferida, a l'endemà té fitxat a qui vulgui.
Jo crec que hi ha alguna cosa que ens perdem, perquè sí que Laporta és optimista de mena, però quan tu surts a una entrevista i fas aquestes declaracions, és que almenys un percentatge mínimament elevat de possibilitats li dones a que es pugui quedar Xavi. Perquè tu preguntes a l'entorn de Xavi i la resposta sempre és la mateixa. De moment, la decisió està presa. Quan s'acabi la temporada, marxarem. Però que llavors el president entrant al terreny del surrealisme que comentaves ara, Francesc, que digui això és, et fa dubtar, no? És a dir, alguna cosa que no ens expliquen i alguna cosa que ens estem perdent, o realment és un cop més en la porta més optimista, que vens de dos bones victòries contra el Nàpols i l'Atlètic de Madrid, i ara que sembla que la pilota entra, ara que sembla que les coses van bé, podem fer aquest tipus de declaracions.
I si el PSG te'n fot 5 allà i 3 aquí, què passarà? Què direm després?
Llavors això entronca...
Després això s'haurà acabat.
Clar.
Això no està a l'alçada.
Estem passant d'un escenari que si el Xavi no passava contra el Nàpols, discutíem si entraria Márquez o no a fer de relleu fins a final de temporada, i ara sembla que Xavi hagi de seguir. Per tant, si ens movem al terreny del surrealisme, i és perillós en un club capdavanter com el Barça, que a 22 de març no tinguis clar qui serà l'entrenador la temporada vinent. Per molt que quedin coses en joc, per molt que el pressupost estigui en risc, hi ha decisions que haurien d'estar preses molt abans d'encarar una temporada vinent. Però bé, aquest és el Barça que tenim avui en dia.
Vosaltres us creieu, però, que Laporta no ha parlat amb cap entrenador? Laporta, Deco o qui sigui, jo no m'ho crec. Vull dir, perquè si no seria un error greu. És a dir...
Confiem que sí, no? Confiem que sí que ho hagi fet.
Bé, però sí, segur, però el que diu a l'entrevista, Laia, és que a tots els hi ha dit no, primer esperem a Xavi. Clar, no sé fins a quin punt...
Però és que en aquest context no haver parlat amb cap entrenador no estarien fent bé la seva feina, perquè un club com el Barça d'estar sempre preparat, no et diré la figura de l'entrenador, però tu has de saber com està el mercat, i sobretot parlant de futbolistes, perquè pots tenir baixes i has de saber com està el mercat per saber qui et podrà reforçar de cara a les properes temporades, quins moviments hi poden haver al mercat que tu en puguis sortir beneficiat, etc. Per tant, jo vull pensar que sí que hi hauran parlat.
Això dic que no m'ho crec, però que és una manera doncs encara donar més suport a Xavi, de dir, mira, és que et respectem fins al punt que no hem parlat amb ningú, no?
Hi ha una part de l'entrevista, per mi, que és el to, que, o sigui, no té un to institucional al president, té un to molt, molt planer, en què jo crec que també és virtut, no?, segurament de la Cristina Cubero i de fer sentir a la porta, però clar, o sigui, és un to en el que el president doncs deixa la porta oberta fins i tot a que si Xavi no segueix acabarà parlant amb Pinizabi o qui li poden recomanar acabarà sent l'entrenador. O sigui, per mi, això d'una banda. I després, d'altra banda, quan ha parlat la porta m'han vingut al cap dos situacions. Una, quan li diu que li pica l'ullet a Xavi i ja s'entenen, m'ha vingut al cap a l'assado de Messi, no? És a dir, que de l'assado de Messi a la picadeta d'ullet de Xavi, i amb això la porta ho vol solucionar tot. Siguem una mica més seriosos i el to, tinguem un to una mica més institucional a l'hora de... quan parlem del futur de l'entrenador del Barça. I després m'ha vingut al cap que justament un 1 de març Luis Enrique va anunciar que ell marxava, i no va haver-hi cap tipus de dubte que Luis Enrique marxaria a aquell final de temporada. Us en recordeu que era entre l'anada i la tornada del PSG?
Sí, un Barça Sporting al Camp Nou.
Sí. I això també va ser virtut de Luis Enrique, de no admetre cap dubte. Per tant, aquí jo crec que sí que no sé si és el responsable Xavi o és el responsable el president, que avui deixa la porta oberta, però vull dir que la decisió de Xavi està clar que és reversible, perquè el propi Xavi i el president ho han permès. En aquell cas, te'n vas enrere i era un 1 de març, ningú tenia cap dubte que s'acabaria l'etapa de Luis Enrique, i en aquest cas ara, no, que han passat gairebé 7 anys, doncs és totalment diferent.
Llavors hi ha un altre escenari, clar, suposem que han parlat amb altres entrenadors, suposem que estan fent bé la feina. El contingut d'aquestes converses, evidentment, no el sabem, però pot ser d'aquestes converses Deco i Laporta estan ja arribant a la conclusió que la millor opció que tenen per l'any que ve és Xavi, perquè potser no estan trobant ningú que accepti dir que l'estiu no li podrà fitxar ningú, o no estan trobant cap entrenador que et compri, que dels jugadors que tens ara n'hauràs de desinscriure alguns perquè no tens diners perquè estiguin inscrits. És que potser no estan trobant cap entrenador que vulgui venir amb aquestes condicions. Qui ho comprarà, això? Xavi. Això ho comprarà Xavi. No me... de club, com ell s'autodefineix i com ha demostrat d'altra banda.
Però sí, hauran de convèncer, no?
Francesc, perquè... Jo crec que la conversa amb Xavi... Vaja, jo crec que si ens plantem a final de temporada amb un bon final de campanya, el Barça segon a la Lliga, i mira, et dic, caient dignament amb el PSG, jo et dic que la conversa dura mig minut.
Sí, és que estàs convençut que el convencen,
Jo crec que sí.
És que ens movem en un terreny de, a dia d'avui, de moment, i quan jugues és una mica el que deia, no? Amb Luis Enrique va quedar clar, no hi va haver fissures, ho va anunciar i ja es va començar una mica el càsting d'entrenadors i va començar a sortir els diferents noms i després Valverde, tot plegat. En canvi, amb Xavi s'ha fet com aquest càsting d'entrenadors, la situació del club també és diferent i llavors és això, si hi ha aquest marge de dubte que és el mateix president qui l'alimenta, doncs per què no podem pensar que pugui seguir?
Que, per cert, en aquesta entrevista també queda clar que la decisió de Xavi no va ser per cap altre motiu, sinó que per alliberar-se de la pressió que estava rebent l'entrenador, perquè fins i tot Laporta refereix a la cara amb la que veia Xavi de pressionat en aquell moment, en el que els resultats no acabaven tampoc d'anar del tot bé, i es parla fins i tot d'una fórmula, com si fos una tàctica, no? I arriba sí, fins a aquest punt, no?
No toquem-ho ara, que anem bé, no? Diu,
sí,
no
com si fos ara, la tàctica de dir...
Està funcionant, deixem-ho que neixi que rutlli.
No? Com si hagués estat una tàctica de dir, mira, direm això i a veure si canvia la dinàmica, no? Ja devia ser l'última opció, entenc.
Sí. Home, això, Ballera, jo sí, 100% d'acord amb tu. En aquell moment, però, el club li anava bé, també, el que va fer Xavi. És a dir, en aquell moment, el club... o el club, quan parlo del club, sinó la junta directiva, el president Laporta, la decisió de Xavi la troba encertada, és a dir, Laporta en aquell moment li sembla bé que Xavi no segueixi a l'estiu, vull dir, també l'afavoreix en aquest sentit. Ara també jo crec que han passat un temps on Laporta ha canviat d'opinió i avui ho posa molt de manifest, però en aquell moment en què ja hi havia debat, ja hi havia sobre la taula si Xavi tenia el suport, recordo portades de Mundo Deportivo on tancats a favor de Xavi, o vull dir que abans que Xavi anunciés que marxava, crec que és el dia de
Villarreal.
De Villarreal, no?
El 3-5 a Montjuïc.
Allà ja es fa com un... que el club es tanca en banda, seguirà amb Xavi... Llavors, allà hi havia... Quan Xavi ho decideix anunciar, al club li va bé. I, per tant, hi ha hagut un canvi de discurs intern en el club, jo crec, també.
4 minuts i 11:45, s'ha acabat el partit de la selecció espanyola de futbol amb derrota, Camí.
Sí, ha perdut 0-1, ha marcat Daniel Muñoz, el jugador del Crystal Palace. Mal partit de la selecció espanyola, era amistós. Pròxim compromís el dia 26 al Santiago Bernabéu, en aquest famós partit contra el racisme i la selecció de Brasil.
Sí, i per qui s'incorpori ara, Lamine Yamal ha jugat una mitjoreta, encara no, i Pau Cubarsí ha debutat i ha jugat els últims 10 minuts més l'afegit d'aquest partit. Ara sentim reaccions i truquem també al Ferran Martínez. Gràcies, Camí.
Fins ara.
Fins ara. D'aquesta entrevista... clar, el canvi de discurs que comentàvem, recordo que en aquest mateix estudi, una entrevista del Basté a Joan Laporta, es parlava del futur entrenador, etcètera, etcètera. En cap moment, evidentment, es va plantejar la possibilitat de que Xavi continués i no es contemplava com una opció, Laia.
Exacte, i un dels motius que es desprèn del discurs avui de Laporta per aquest canvi de decisió és la millora que ha fet l'equip en el joc i els resultats és de l'anunci d'aquesta dimissió de Xavi, la dimissió en diferit que va anunciar després del Barça-Villarreal. Laporta, optimista, diu que no tiren la tovallola i que lluitaran per la Lliga i la Champions.
Estoy muy animado, estoy muy esperanzado, estoy trabajando con mucha intensidad para conseguir lo que nos hemos propuesto para este año. No es una fantasía, hoy por hoy creo que podemos decir que todo este proceso que ha seguido este equipo nos lleva a poder soñar, ¿no? Y además es un sueño que, ya te digo, no es una fantasía, que puede hacerse realidad.
De fet, en Laporta creu que el Barça s'imposaria amb Meneo inclòs, ha fet servir la paraula Meneo, equips de la Premier.
Nosotros lo que no podemos competir es a correr con equipos más físicos que nosotros. Con los que corren, nosotros competimos teniendo la pelota. Y yo a veces veo partidos de la Premier que son muy atractivos porque es un toma y daca, está el tema, pues el partido está roto, es lo que decís aquí cuando los periodistas, está roto. Claro, con partidos rotos, nosotros vamos a jugar allí y les damos un meneo.
M'ha recordat, espero que acabi diferent, m'ha recordat
no
el Chorreo.
No
m'ha recordat el Chorreo de Vicente Boluda. A més, és que lliga Chorreo amb Meneo. Potser Laporta té més ull clínic que Vicente Boluda.
Jo he pensat que veure una altra Premier. T'ho prometo.
De moment...
Jo vaig veure el City-Liverpool de fa dues setmanes i...
De moment, la Torre, pel mateix costat del quadre del Barça, la Champions, no hi va cap equip anglès.
Però jo no voldria trobar-me a la final al City
en un partido roto. No me'l voldria trobar. Perquè un partido roto al Barça acaba roto. Si justament és el que no ens convé, corre. No, home, no. És que sí, sí. Aquestes són tan fàcils que se giren en contra, aquestes paraules. Tan fàcil.
Ell això del partido roto ho diu perquè el joc del Barça no es trencaria, entenc, i...
Ja.
Els altres no
corren.
Però precisament és el Barça més roto a vegades
dels últims anys.
Clar. Dels últims anys és el Barça més roto dels últims anys, perquè control, ara amb les baixes, evidentment, n'hi ha poquet, li va la marxa al Barça.
I com millor ha estat el Barça en l'últim mes i mig, és quan ha corregut més. Vull dir, fixeu-vos amb els jugadors que han aparegut, que són els que més corren. I dient això, la porta, me'n recordo, o sigui, quan Guardiola arriba aquí al primer equip del Barça, ell diu, i ho feia ja amb els jugadors del filial, diu, aquí el que no es pot negociar és que s'hagi de córrer, o sigui, serem l'equip que correrem més, després tindrem més la pilota, però al final són els equips que corren més. Vull dir que jo crec que a l'inici del que vol transmetre comença bé, però clar, acaba en planxa, que és el que deia el Francesc, que et pot tornar com un bumerang.
I de fet, el dia a finals d'any, quan gairebé guanyes patint a l'Almeria, que era el CUE, bueno, ha sigut tota la temporada del CUE, que fa Sergi Roberto, no sé si fa un parell de gols, o que és Xavi, fa aquella roda de premsa que diu que això és innegociable.
Que la mitja part va esbroncar els jugadors,
i va canviar ja d'inici a Joao Fèlix, va ser un dels assenyalats d'aquell partit.
Sí. I ell va fer un discurs, Xavi, dient que aquí s'havia de treballar, que correr era innegociable, i vull dir, les idees potser poden ser diferents. Ell parla d'un partit trencat a la Premier i que el Barça és més futbol control. Però vull dir, venim d'un Barça també, ja la temporada passada, super pencaire, super treballador.
Totalment.
No d'un Barça de control màxim. Per molt que el voldríem tenir, no és el Barça que hem vist només en comptades ocasions.
Després és veritat també que potser hi ha un punt a vegades que sobrevalorem a certs equips de la Premier, no? I posem aquesta lliga allò... És que el ritme és diferent. Està clar que el joc és diferent, no? Però sí. Hem vist també que hi ha equips d'Itàlia, el mateix Inter de Milà, que ha quedat eliminat, però hi ha d'altres equips d'Europa...
Sí, l'eliminatori amb el Porto, no? L'Arsenal,
sí, per exemple. Per exemple, vull dir que hi ha vegades que jo crec que elogiem en excés, no?, equips d'aquesta lliga, que és evident que tu veus el partit i dius, ostres, si és que no té res a veure això amb un partit de la Lliga Espanyola, no? Però jo no sé si ho volia dir per aquí, evidentment no ho ha dit així, però no sé si volia transmetre això, no?, que es parla molt de la Premier i dels equips que juguen allà. City a banda, ja separo el City, perquè el City és que és una altra cosa, és el millor equip d'Europa fins que no es demostri el contrari. Però d'altres equips, de dir, bé, ja ho veuríem, no?, ja ho veuríem què passaria.
Perquè és molt divertit, jo crec, de veure. I aleshores, amb això, clar, tu et poses davant de veure un partit de... No sé, el Brighton de mateix és molt divertit de veure. I hi ha una part, no sé dir-te temerari, però també si has anat d'aficionat allà, a l'estadi et porta i és tot molt més atractiu que veure aquí un partit de la zona mitja. Ara, en el moment en què estàs a semifinals de Champions o a quarts, com en l'Arsenal al Porto, doncs sí que un partit tàctic, trebat, que allà no es troben gaires, potser un equip de la primera es troba incòmode i aleshores li costa com més adaptar-se, no?, a un futbol més parat i que aquí a Espanya o a Portugal o fins i tot a Itàlia també es juga més així.
I hi ha una cosa que heu comentat, que heu dit que el Barça ara els partits trencats en certa manera li convenen. No sé com ho veieu, però contra el PSG, si el partit es parteix i es trenca, jo crec que tenim les de perdre,
jo també penso
que ens rematen, que hem d'intentar controlar com la primera part del Nàpols, si voleu, que vam fer allà a l'estadi Diego Armando Maradona, perquè un partit trencat amb el PSG, per molt que tu ara tinguis futbolistes ràpids i tinguem un Fermín i gent que va a l'espai, o un Rafinha que et vagi a l'espai contra el PSG, sí, un partit trencat patirem.
Jo crec que hem de diferenciar el que és un partit trencat, que justament és el que el Barça no li convé perquè patiria molt, com un Barça més...
Vertical.
Que no s'ha encantat tant en passada horitzontal a l'hora de fabricar el joc. Ha anat més per feina, més de cara a barraca, però sense trencar el partit en el sentit de que es referia ara l'Albert.
3 minuts per sobre de 11:45. Farem una pausa i quan tornem més coses d'aquesta entrevista de Joan Laporta, que de fet té dues parts. La primera part l'han publicat avui els companys de Mundo Deportivo, la segona surt demà en paper, però ja hi ha hagut algun avançament d'aquesta segona part. Per exemple, ha parlat el president Joan Laporta de Alexia Putellas,
també de Ronald Araujo, de casos que estan ara mateix oberts i que no sabem què passarà d'aquí a l'estiu. Ara tornem.
RAC 1. Ei, que avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci d'en Peus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà, tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid, el que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Si busques l'emoció a la carretera, et mou una energia diferent i només et conformes amb un cotxe alemany, vine al teu nou concessionari Opel a Dimo Auto, a Molins de Rei i a l'Hospitalet de Llobregat. Entra a la nova era d'Opel. T'esperem a Dimo Auto, Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat. www.dimoauto.com.
Vine a celebrar amb nosaltres el Handmade Festival. Aquest any, edició Japó.
Coneix les novetats del món de les manualitats, fil, paper i bricolatge, perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, del 22 al 24 de març a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalpsn.com. Organitza Evident Events.
Ya no corro con tres pedazos. Viaja más el espesor, volverá a salpicar.
El mejor despedo artificial.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Us vull besar
i estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparraguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Passió.
Tradició.
Sentiment.
Història.
L'autosacramental. Un petit tresor. Una joia vicentina. Cultura popular sacra.
A Sant Vicenç dels Horts, autosacramental el dimarts 26 de març a les 10 de la nit i divendres 29 a 6:15 i a les 7 de la tarda.
Processó del Silenci. Divendres 29 de març a les 9 del vespre. Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1. RAC 1, tots som 1.
Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
Thank 21 minuts i la mitjanit, això és el Tu diràs, la tertúlia dels divendres, avui amb el Marvà, la Berna Dalí i el Francesc Latorre, parlant d'aquesta entrevista de la Porta de Mundo Deportivo. Això ja és un avançament del que podreu llegir demà. Parlant d'entrenadors, avui la Porta ha confirmat que ja tenen decidit qui serà el substitut de Jonathan Giraldi de la banqueta.
Sí, la Porta no ha dit el nom, però aquí sí que us el diem, que serà Pere Rubeu, ja ho hem anat explicant les últimes setmanes, ara ja sí que és qüestió de dies, a molt estirar un parell de setmanes d'aquí res, a partir de l'1 d'abril tenim una nova aturada, jo crec que allà ja sí que serà un bon moment per anunciar qui és oficialment el substitut de Jonathan Giraldez. I també la Porta, ho deies abans Gerard, ha parlat d'Alexia. Continuem pendents de la renovació de la capitana, de saber què decideix Alexia Putellas amb el seu futur. La Porta és optimista que continuï vestint de blaugrana.
Bueno, queremos que se quede y dentro de la del marco que tenemos establecido del femenino, y yo creo que se quedará. Alexia para nosotros es una referencia, es una jugadora que va más allá de lo que es el equipo, ¿no? Porque yo creo que es una de las personas que ha proyectado el fútbol femenino del Barça.
Recordo que continuem pendents dels futurs d'Alexia, també de Lucy Brons i de Mariona, que és una jugadora també molt important. El president Joan Laporta també ha parlat de la bogeria que ja està venent amb les entrades per la final de la Champions a Bilbao, la final femenina que jugarà el 25 de maig a Sant Mamés. Avui se n'han posat 7.000 més a la venda i han volat. Això sí, han volat un cop la Federació Espanyola, la UEFA les ven a través de la Federació Espanyola, ha resolt els problemes que hi havia. Primer, sortia un missatge que deia que els socis del Madrid tenien prioritat per comprar l'entrada. Què és el que ha passat? Que el proper dimarts hi ha un partit de la selecció espanyola al Bernabéu contra el Brasil i era per aquest partit el que els socis del Madrid tenien prioritat, però coses del sistema que no ha funcionat del tot bé, per això sortia aquest missatge. I després, quan volies comprar les localitats, deia que havies de posar un codi, però tampoc et deixava posar cap codi.
Total. A la Madrid, el codi era a la Madrid.
Que ha sigut una mica, els grups de WhatsApp estaven que, sí, que treien
el sistema de la República Dominicana, no? Una mica.
No, just, sí.
No hi havia sense traca, eh? No.
La Porta sap que la majoria d'aquests aficionats que han comprat avui entrades, que les van comprar ja el primer dia, són del Barça i parla d'un possible exode barcelonisme a Sant Mamés.
Lo que es más competitivo es Europa, que es muy atractivo, y también estamos ahí, somos de los 3-4 equipos de Europa que somos candidatos a ganar la Champions, y este año nos hace especial ilusión, porque si podemos ir al nuevo San Mamés a jugarla será bestial, porque ya está mucha gente, de hecho sacaron a la venta una parte de las entradas, se vendieron y de forma inmediata, y va a ser, yo creo, que un éxodo de barcelonismo al nuevo San Mamés, que sería muy bonito.
Hi haurà més oportunitats per comprar entrada, en portem unes 25.000 venudes i la capacitat de Sant Mamés és de 53.000. Això sí, al vestidor són una mica més prudents quan es parla de totes aquestes entrades venudes. Són conscients que la majoria han anat a parar en aficionats del Barça, però recorden que pas a pas.
De les declaracions d'Alexia, primer continua posant el marc econòmic al davant, com dient... No oferirem res més, com ja s'ha anat dient, durant aquests mesos, res del que no puguem oferir a Alexia. I després diu que acaba sent optimista amb la seva renovació, però vaja, la pilota, des de fa temps el club li ha passat a la taulada de la jugadora, la sensació que tinc, no sé si després, finalment, si la jugadora diu que no, el club hi acabarà intervenint perquè es quedi, però la sensació de moment és aquesta.
Sí, i una Alexia que, si no ha canviat d'opinió, tenia la voluntat de quedar-se al Barça. Per tant, sembla que les dues parts estan condemnades a entendre's. A mi em sembla bé que el Barça o la Porta no es mogui de la línia que ells han considerat que han de marcar com a límit, entenent, i això segurament la Laia té més informació, que seria un sou superior al que tenia ara, que si no m'equivoco és el que tenia abans de cobrar, de guanyar les
dues pilotes. Correcte, l'última renovació és el setembre del 2024, just abans de tot el boom i de començar... 22, i de començar a rebre tots els reconeixements.
Ara, sigui com sigui, jo crec que estic d'acord amb el que deia la porta de que Alexia és una jugadora que transcendeix més del futbol. O sigui, Alexia ha significat molt pel Barça, per aquest boom del Barça femení, i per tant el que, com a culer, el que em demana el cor és que el Barça no faci amb Alexia, passi el que passi, un altre nyap com el que vam tenir amb Messi.
A mi em costa imaginar un Barça sense Alexia, però també crec que pot funcionar, un Barça sense Alexia.
Clar, que pot funcionar, però va més enllà del futbol, com diguem.
Sí, sí, transcendeix i és una icona, i som aquest tipus de futbolistes que voldries que tota la vida vestissin tota la carrera professional la mateixa samarreta. I llavors aquí és on entra la negociació, és a dir, fins a quin punt el club diu fins aquí i fins a quin punt Alexia diu em sento ben tractada o no em sento ben tractada amb el que considero que he de percebre i l'esforç que fa el club. Alexia és més que una futbolista, és una icona, és el reflex de l'evolució del Barça femení i del futbol femení a Espanya. Ara bé, si ens hem d'imaginar un Barça sense Alexia Putellas, també crec que ens hi podríem acostumar, perquè també tens icones, i penso amb Aitana, que poden fer rutllar aquest equip. Dit això, tant de bo arribin a una entesa i Alexia renovi, es quedi.
És que jo crec que el temps també està jugant a favor del club aquí, per veient el moment esportiu d'Alexia. És a dir, després de la lesió que va tenir Alexia, de l'operació i tot, si Alexia hagués tornat com un tro físicament en el seu màxim nivell com va abans de la lesió, jo crec que les exigències que pogués fer Alexia econòmiques estarien, anirien, vull dir, en la mateixa línia del seu moment esportiu. Llavors, jo crec que el Barça té aquest dubte sempre intern de el que ha significat Alexia o el símbol que és, i la millor jugadora del món amb dues pilotes d'or, però alhora, no, esportivament, com més temps passa, jo crec que també hi ha un dubte de a quin nivell podrà tornar Alexia o si pot tornar al màxim nivell, i per tant també les pretensions econòmiques que Alexia pugui tenir d'arribar a un nivell econòmic. Jo crec que ella també deu tenir reflexions internes, no?, en aquest sentit. Vull dir que hi ha una part d'icona, de club, d'insígnia del que significa Alexia pel Barça, però hi ha una part innegable esportiva en la que aquí jo crec que el club, com més temps passa i Alexia no torna al màxim nivell que l'havien vist, doncs el club també, l'oferta que ha fet està en consonància en aquesta part esportiva i d'imatge, no?
Es parlava que quan ella estava lesionada la renovació estava en stand-by. El que passa és que no sé quina mena de negociació hi ha d'haver, si el club ha fet l'oferta ja de renovació. Diguéssim que el que està esperant el club, entenc, és la resposta.
Exacte, està esperant una resposta, perquè el club amb això va ser molt clar, que Alexia ja tenia l'última oferta que li farien per part seva, i ara aquí, com tu deies abans, la pilota està a la seva taulada. Jo crec que seria un error que no arribessin a una entesa per la continuïtat de la capitana més enllà del 30 de juny d'aquesta temporada. Crec que Alexia sí que és veritat que ara ha tingut aquest impàs de 3 mesos, encara s'ha tornat a lesionar per un cop al genoll, però crec que sí que li havien vist bons partits, sobretot jugant d'interior amb la selecció espanyola, i ara en aquest retorn l'hem tornat a veure d'interior. Segurament sí que és veritat que físicament encara necessita més, però Alexia no ha perdut el toc, no ha perdut la qualitat que ella tenia. Per tant, jo confio, crec que Alexia pot seguir donant molt futbol al Barça. I més enllà de la part esportiva, si ho posem tot en una balança, el que suposa Alexia a nivell d'icona, Alexia per l'equip, Alexia pel club, crec que al Barça li convé moltíssim que Alexia continuï, perquè Alexia té una força en quant a màrqueting que Aitana, malgrat pugui ser ara la pilota d'or i quin seguirà guanyant més, jo no crec que Alexia torni a guanyar una pilota d'or, en canvi Aitana sí, crec que Alexia té una força que no la té Aitana quan es posa davant dels micròfons, quan a l'hora de vendre un producte. Crec que Alexia és aquella jugadora que surt a parlar i tothom ostres, seguim Alexia, que és una líder en tots els sentits. Aleshores, crec que seria un error que el club no fes un esforç. Està clar, l'oferta econòmica no arribarà a les ofertes que pot tenir Alexia d'altres llocs, com Estats Units o com de Mèxic, o fins i tot de la Superliga anglesa. Alexia, si es queda aquí, haurà de renunciar a una part de salari, però sí que crec que el Barça també pot buscar solucions imaginatives. Estic totalment d'acord en que no es pot trencar l'escala salarial, perquè aleshores, ho he dit moltes vegades, seria un error, seria fer la rèplica dels errors que has fet amb el masculí i portar-los al femení.
No tindries cua a la porta.
I tu saps que sí, això sí, no té retorn quan, quan ho fas, però sí que crec que potser es poden buscar fórmules imaginatives de no oferir-li la quantitat que ella vol a nivell de salari, però sí que pugui guanyar uns diners a través del màrqueting, de promocions indirectes.
Al final també ets una fàbrica de pilotes d'or, perquè si la cosa rutlla, la selecció espanyola rutlla i tot això, vull dir, Salma Parayuelo serà d'aquí dos dies, eh?
Bé, jo crec que ara aquesta temporada jo li donaria a Graham Hansen al mes
sí,
de març,
però perquè... com que la selecció de Noruega
sí, però...
acabarà
si,
sent...
si valorem amb què ha sigut la millor, clar, encara queda molt, eh? Però si valores a nivell individual el rendiment...
Noruega no està als jocs, no? O sí?
Diria que no.
Clar.
El que dius també és que les fórmules imaginatives serien clau i determinants pel que diem, per tot el que transcendeix a l'èxit, però és que el club també necessita aquests diners pel mateix club, no? A banda de per renovar l'Alexia.
Ja, però és que si et marxa l'Alexia, sí, hi haurà patrocinis que no ingressaràs al mateix. És a dir, tenir l'Alexia o no és un plus.
Totalment.
És semblant al que va passar amb Messi en aquest punt, jo crec.
Sí, sí.
Una altra escala, diguéssim.
Sí, clar, no? En l'escala del futbol femení.
Exacte.
Però vull dir, estem parlant de la que ha sigut dos vegades pilota d'or. I aquí jo crec que amb això que diu la Laia, crec que l'encaix del club és important i sembla que s'estigui fent bé tant esportivament com a nivell d'imatge, que és, hi ha una imatge que crec que Aitana no pot superar, que és la imatge d'Alexia com a referent de club, com qui ha construït aquest Barça femení
i com a capitana.
Exacte. Però sí que hi ha un llegat esportiu en el que de manera inevitable Alexia, pel pas del temps, seguirà. Tant de bo pugui tornar a ser una jugadora superimportant, però mai podrà. Aitana ja li ha passat per davant i en vindran d'altres a darrere. Llavors, equilibrar tot això per primer cop a la història del club, per primer cop a la història has tingut una jugadora que guanya dues pilotes d'or, ara en tens una altra, jo crec que també és un moment important i les decisions, si prens bones decisions, això encara et farà ser més gran. Jo crec
que el rendiment que pugui tenir és clau, perquè jo també tinc dubtes de com pot encaixar Alexia no ser la líder del vestidor, no tant la líder sinó la jugadora més destacada de l'equip, perquè ara Aitana, com bé dius, ja ha passat per davant i ja veurem si Alexia pot recuperar el terreny, si Alexia està disposada a tenir un rol de suplent si no recupera el nivell que tenia abans. És clar, són dos pilotes d'or, eh? És un tòtem, és la top de la història del Barça femení. Estaria disposada a suportar això, acceptar aquest rol més secundari?
Això està clar que l'hauria d'acceptar.
Però vol? Voldria?
Això és alguna cosa, una molt bona pregunta, que no tinc la resposta.
No ho sap ni ella, però no ho ha fet mai.
Ara mateix, Alexia, si demà juga a la final de la Champions, Alexia no és titular.
Però no ho és per tot encara... O sigui, jo crec que estem dintre, no, Laia, del parèntesi, i jo crec que tu ho sabràs millor que jo, del parèntesi post-lesió, encara de... Sí, s'ha lesionat,
sí, repetit, sí, però ara mateix tens un 11 que t'està funcionant molt bé, i sobretot on no tinc dubtes és en les posicions del davant, és a dir, ara mateix al mig del camp amb Keira Walsh, Patria i Tana, no li pots recriminar res, i al davant Graham Hansen, Mariona i Salma, tampoc en pots canviar cap. Ara també, clar, ella surt, ara ha de demostrar. Veurem en aquests mesos que queden si demostra com per guanyar-se la titularitat en un dels partits
per
grans.
Per això que amb això que diu el francès de si ella ho acceptaria o no, jo crec que ara sí que ho acceptaria, perquè estem dins del parèntesi post-lesió encara, però hi haurà un moment en què posa ja et dic que te'n vagi la temporada vinent, eh? Que renovi i ens plantem a setembre i doncs no ho sigui de titular. Doncs serà aquí el moment important de la transició i d'entendre Alexia com a insígnia, com a importància dins del vestidor, i després anar a l'equip. Jo crec que és una jugadora fonamental, veurem si torna a ser titular indiscutible o no.
7 i la mitjanit de diumenge hi ha clàssic, per cert, en directe a RAC1 a partir de les 6 de la tarda, aquest Madrid-Barça. D'Alexia, que serà una incògnita també a final d'aquesta temporada, a Ronald Araujo, que té contracte, no és que acabi contracte com Alexia, però Laia També n'ha parlat el president de Ronald Araujo en aquesta entrevista.
Sí, perquè en els últims mesos hi ha hagut moltes campanes, sobretot provenents d'Alemanya, del Bayern de Múnich. Laporta ha dit que confia que Ronald Araujo es quedi, que continuï de blaugrana, i Paret pel Bayern, també per l'economia dels alemanys.
Pero el Bayern está como está, ¿eh? O sea, aquí vamos diciendo siempre que el Barça está mal y el Barça os digo que está bien. Parece que la repetición de una cosa pues acaba siendo lo que no es. No, el Barça está mal, bien. No, el Barça está bien, está mejor. De como estaba, como está, está mucho mejor. Y además estamos en un proceso de recuperación económica que sí, algunas operaciones que estamos desarrollando, unas líneas de negocio que estamos desarrollando, acaban pues fructificando, el Barça vuelve a estar un club saneado y un club pues que tiene presente y su futuro, el presente y futuro económico es viable.
En aquesta línia, Laporta ha parlat d'una alternativa factible per compensar l'impagament de Libero. Ha deixat oberta les tres opcions per la samarreta, continuar amb Nike, aquí ha avisat però que ha de millorar l'oferta, que amb la que hi ha ara és insuficient, i les altres opcions que té el Barça és signar amb Puma o bé fer una marca pròpia.
Trobo que està fent amics, el president Laporta en aquesta entrevista. La Premier, el Bayern, s'està preparant el terreny per Wembley, la torre. S'està
sí, sí. Els bumerangs, bueno, ja estan girant.
Sí.
Això, les samarretes, ja se'ns deia des del club a començaments de març.
Està tardant
això,
molt, no?
A mitjans de març s'havia de saber perquè s'havien de començar a cosir ja.
Jo crec que la temporada que ve amb Nike segur. Home, no tens temps.
És que si no...
La que ve,
ha dit Laporta que coneixen tots els timings de la samarreta.
Però Gerard,
samarreta.
És impossible. No, si ho comentàvem l'altre dia. Sí. Quan s'anuncia l'acord amb Spotify, les primeres samarretes surten ja sense el logotip i allò es va anunciar un 15 de març. És a dir, que ja estem avui 22 de març, divendres 22 de març. És a dir, si aquella temporada anuncies l'acord de patrocini, tira tot endavant i ja hi van haver-hi samarretes que ja estaven impreses perquè si no arribaves...
Sí, jo crec que és impossible.
Com vols ara començar un disseny que sempre van un any i pico abans i,
si
i produir, distribuir-ho?
25-26, les has de tenir al setembre. Sí, molt tardà el disseny i començar a encarregar la producció.
Si ara hauries 25, de tancar 26, el negoci del 25-26.
La Porta, a l'entrevista, tampoc ha dit que hi hagués pressa, ha dit que es decidiria en el moment que fos oportú. És a dir, que no ha de ser una decisió imminent.
Quan hi ha junta, el 26?
Crec que sí, el dia 26.
Dimarts que ve.
Dimarts vinent.
Sí. 4 i la mitjanit. Una pausa, curteta, i de seguida tornem. Amb alguna cosa més, encara que ens ha quedat pendent d'aquesta entrevista de Laporta Mundo Deportivo, anirem cap a Londres amb el Ferran Martínez. Sentirem què n'han dit els protagonistes d'aquesta derrota de la selecció espanyola. I anirem també cap a França, que avui ha parlat amb Mbappé. No ha dit gran cosa, però d'Mbappé també va parlar ahir Laporta i ho posarem aquí al damunt de la taula. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Ei, quin llum més guapo! Però te l'imagines amb rodes? No et perdis el mes del disseny Opel. Porta qualsevol objecte de disseny al teu concessionari i gaudeix d'un benefici de fins a 6.000 euros per la compra del teu nou Opel. Només durant el mes de març. Més a opel.es.
La nova temporada de Fórmula 1 a Dazón ja és aquí. I si ens il·lusiona tant, és perquè la Fórmula 1 ens corre per les venes. Amb Alonso, Sainz i el trio Calavera. Entra a Dazón.com i no t'ho perdis des de 19,99 € al mes.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Mushka, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC.
la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïssa Joyers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Una flor no fa estiu ni dues primavera, però uns bons pneumàtics fan carretera.
Que el refrany no és així. I això de canviar de pneumàtics cada vegada que canvia el temps, tampoc. Acosta't a Citroën Service i aconsegueix uns pneumàtics 4 estacions nous, ara amb un 2x1 en les millors marques. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé. No see boys in nasty schools and masters breaking all the rules. Having fun and playing pool, smashing up the woodwork. All the teachers in the pub, passing round the ready rub, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned in school.
Pràcticament la mitjanit. Una última cosa d'aquesta entrevista de Laporta a Mundo Deportivo, parlant de la comissió de Deco pel fitxatge de Rafinha, Laia.
Sí, mira, aquesta setmana el mateix Deco va explicar que havia venut la comissió pel fitxatge de Rafinha a un fons d'inversió per poder-la cobrar. Laporta, avui a l'entrevista, ha assegurat que aquesta és una gestió legal, que no s'ha fet res mal fet i que la factura va ser per la totalitat. Per tant, independentment que Rafinha pugui abandonar abans el Barça o